aquesta hora, com fem, ja vam començar a fer el 2020, de tant en tant ens agrada convocar un grup de metges que ens poden il·lustrar sobre el que està passant, sobre el que podria passar i sobretot també d'on venim. I hem de parlar, lògicament, de la tornada a l'escola. Però saludo el doctor Bonaventura Clotet, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona i director de l'ICICASI. Doctor Clotet, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
La doctora Magda Campins és cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Doctora Campins, moltes gràcies i bon dia.
Hola, molt bon dia, Jordi, moltes gràcies.
El doctor Antoni Trilla, el cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. Hola, doctor Trilla, bon dia.
Molt bon dia, Jordi, bon dia a tothom.
I el doctor Daniel Prieto-Alhambra, catedràtic de Farmacoepidemiologia a la Universitat d'Oxford, al Regne Unit. Doctor Prieto-Alhambra, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Bon dia. De seguida tornem parlem de l'escola, eh? Però abans, Pedro Sánchez és aquest matí a la SER, després parlarem del que ha dit des d'un punt de vista polític, a la tertúlia que farem després, com tots els dilluns, amb Pablo Iglesias, amb Mònica Terribas i amb Màrius Carol, però Pedro Sánchez ha anunciat aquest matí a la SER que el govern d'Espanya comprarà més de 300.000 dosis de la pastilla de Pfizer contra el coronavirus.
El gobierno de España va a hacer una compra de los antivirales orales de COVID que ahora mismo está fabricando Pfizer y que precisamente reducen en un 88% la posibilidad de hospitalización de los enfermos por COVID más vulnerables. En total vamos a comprar en torno a 344.000 dosis y esto lo vamos a hacer en el mes de enero.
Va. A mitjans de desembre, recordeu que és l'Agència Europea de Medicaments, va aprovar l'ús d'emergència d'aquesta pastilla i va deixar en mans de les autoritats sanitàries de cada país la decisió de si la volen utilitzar o no. Tot i així, recordem que aquesta Agència Europea de Medicaments no li va donar encara l'autorització definitiva. No ho sé si és una bona notícia, si és un cataplasma, exactament què és. Doctor Clotet, què diu?
Bé, jo crec que sí, que és una bona notícia que hi hagi disponibilitat d'aquest fàrmac que té una potència considerable i, com el mateix president del govern ha dit, evita la progressió cap a ingrés hospitalari i, sobretot, cap a també UCIs amb un 88% de les persones que la prenen. Hem de tenir en compte que hi ha molta gent gran que perd eficàcia a la vacunació i que es pot reinfectar, sobretot amb Omicron, i que això porta a un escenari d'ingrés a l'hospital i a les UCIs, i en tenim ja varis de persones grans que han hagut d'ingressar i que estan molt greus perquè la vacuna va perdre eficàcia i es van reinfectar. Per tant, en aquest context seria molt útil. També hi ha persones que no responen a la vacuna, que tenen immunodeficiències o malalties hematològiques o qualsevol trastorn que fa que d'una edat generalment superior als 60-65 anys, però que necessiten doncs un tractament perquè la vacuna no els hi ha funcionat. I per tot aquest context jo crec que és bo.
És bo. Doctora Campins, està d'acord també?
Sí, sí, jo penso que és una bona notícia. De fet, des de principis d'any, de l'any passat, doncs, vam disposar de vacunes que realment han tingut un efecte molt important i ara s'està avançant amb els tractaments, no? I en aquest sentit, doncs, aquest, junt amb altres tractaments que han anat demostrant la seva eficàcia durant aquestes darreres setmanes, concretament aquest de Pfizer, doncs, té unes expectatives realment molt bones. El que s'ha de fer ara és veure exactament quins són els pacients que serien candidats a rebre aquest tractament, no? O per evitar aquesta progressió cap a malaltia greu, no? No és un tractament que s'hagi de donar de forma universal a totes les persones que agafen Covid, sinó en aquelles persones, com deia el doctor Clotet, són persones que tenen factors de risc, ja sigui per l'edat, ja sigui per comorbilitat, que tenen un major risc de progressió cap a malaltia greu, cap a ingrés hospitalari, cap a UCI, i per tant aquests serien els candidats. En aquest sentit, em consta que dins del que és el grup que treballa, el grup d'experts que treballen amb tractament i durant tota la pandèmia han estat ajustant els tractaments que anaven sortint, doncs estan treballant ja en veure quins serien els grups candidats a rebre aquest tractament.
Val, li pregunto al doctor Trilla, després al doctor Prieto-Alhambra també, i després parlarem altres temes. Per exemple, doctor Trilla, estem parlant, com deia el doctor Clotet, de prendre'ns una... Això seria per prendre una pastilla, bàsicament, a la gent més perjudicada, i estaríem parlant a partir del moment de la infecció. Per tant, com podria ajudar a superar la pandèmia, aquesta pastilla?
Dos coses. És un element més dintre de l'estratègia aquesta que anomenem del formatge suís, del formatge mental, de diverses capes de protecció. Aquesta és una capa que és el tractament, que ens faltava i ara cada cop n'hi ha més, per tant és una bona notícia. Ho sento, Jordi, però no és una pastilla, són moltes pastilles, malauradament, cada dia. Sí, sí, bastantes. Ah, no recordo quantes, però són bastantes pastilles al dia. Pocs dies, això sí, i que pretén precisament frenar la progressió d'aquelles persones que estan infectades i que poden desenvolupar formes greus, o si desenvolupen formes greus de malaltia, doncs haurien d'ingressar a l'hospital. Dos reserves, una que es anirà aclarint els propers dies. Si no recordo malament, però els meus companys em corregiran, els assajos clínics inicials es van fer en persones que no estaven vacunades. Per tant, no sabem si la resposta, que tot fa pensar que sí, seria la mateixa en persones vacunades. I la segona és més de política general. No he sentit les declaracions del president. Entenc, i m'agradaria pensar, que això es fa dintre del mateix esquema que es va fer la compra de vacunes. És a dir, que és una compra de vacunes centralitzada, en aquest cas seria una compra de medicament, de la pastilla aquesta, del tractament, centralitzada per Europa, que sempre ens dona més potència i que després es distribueix en els diferents països de la Unió Europea d'acord a la població i els factors que facin servir. És a dir, que no ho comprem nosaltres directament, sinó que compra Europa i nosaltres participem d'aquesta compra.
Doctor Pritolam, algun comentari sobre això?
No, jo crec que s'ha dit tot. És una eina més, i potser en línia amb el que deia el Toni Trilla ara. Sempre fa una mica de cosa, una mica d'angúnia sentir els polítics parlar de compra de medicaments. No, jo ja vaig dir amb les vacunes que potser no era part de la seva missió donar aquesta mena de missatge. En tot cas, esperem que la compra sigui adequada i en base a criteris científics, no polítics.
Ja. Són les 9 i 13 minuts. Sí.
Jordi. No,
doctor Clotet, endavant. Digui.
No, que a part del Paxlovid, d'aquest producte, que s'ha de prendre pocs dies, tot i que sigui amb un ús elevat de comprimits, el que també tenim és el Remdesivir endovenós, que es pot administrar 3 dies i té igual eficàcia en prevenir la progressió. I que, d'alguna manera, tot això recorda els inicis de la sida, quan començàvem a tenir alguns fàrmacs i encara no eren molt confortables a prendre i eren molts comprimits al dia, però en els seus inicis ja van començar a fer una feina de poder cronificar la malaltia. Jo crec que sí, amb aquests dos que tenim ara, Remdesivir endovenós, que s'ha de posar a hospitals o a la primària, que tenen centres molt ben dotats per poder-ho administrar durant una hora, jo crec que tenim ja dos eines més, que tot és anar fent les capes que deia el doctor Trilla, no?, de protecció.
Bé, anem a una altra història que també ha explicat Pedro Sánchez d'aquest matí a la SER, i aquest em sembla que és clarament interessant, perquè si hi ha una paraula que he sentit a tots els metges en els últims mesos, els últims anys, és cribratge, testos. Doncs bé, hem arribat al gener del 2022 i ha dit Pedro Sánchez que el govern d'Espanya regularà los precios de los testos de antígenos.
El debate que teníamos antes o durante estas Navidades ha sido sobre todo la oferta de esos test, es decir, existía un cuello de botella, había un aumento exponencial de la demanda de los test de antígeno, pero no así de la oferta de los mismos. Bueno, este tema ya ha sido resuelto y ahora efectivamente nos meteremos también con el control de los precios de los test de antígenos. Pero también quiero recordar una cosa. El año pasado, cuando se abrió el debate sobre el IVA de las mascarillas, que efectivamente suprimimos, ahí también ya incorporamos la supresión del IVA para los test de antígenos.
Arran del que deia el doctor Prieto Alhambra fa uns moments, no sé si s'està, doctor Prieto Alhambra, mossegant la llengua per no enverinar-se.
Sí. en tot cas, el tema del test d'antígens, com que ara està parlant de regular preus, això sí que és una tasca del govern, no? I per tant, arriben uns quants mesos tard, però jo crec que és una mesura benvinguda.
Estem d'acord tots, no? Suposo?
Sí. Totalment.
Perfecte. Sí. Digui, doctor Trilla, digui, si vol dir.
No, que estic d'acord amb el Dani, massa tard, però nunca es tarde si el precio regulado llega, que sí.
Anem a l'espera del que pugui passar. Aviam, tenim un problema a Catalunya, que és que els contagis estan disparats, realment. Un té la sensació, i ho parlava amb els companys, que encara que tenim a la ràdio, que dèiem que en aquest últim cap de setmana ja les bombes no ens han caigut a prop, sinó que hem hagut de sortir al carrer en paraigua, perquè del nostre entorn més directe i més indirecte sempre hi ha hagut algú que t'ha trucat i t'ha dit, escolta, que sàpigues que he donat positiu, i en general tothom ens ha dit que estem bé. Clar, l'increment de casos ja és de 150.000 per setmanes, la incidència acumulada a 14 dies continua a nivells altíssims, estem a 3.500 casos per cada 100.000 habitants. A mi m'agradaria preguntar-li, doctora Campins, com estem, què li diria a la població? vostè, doctora Campins, que ens estigui escoltant ara de tot això que ens està passant i que estem una mica com espantats, però a la vegada també amb aquella sensació de que, bueno, que també ens diuen que, bueno, que és més lleu, doncs que, bueno, que dia passa any empeny. Què els hi diria, doctora Campins?
Bé, jo els hi diria que bueno, realment estem amb una incidència altíssima, una incidència de casos més alta que la que havíem tingut mai, però que afortunadament, això ha aparegut, aquesta variant Omicron ha aparegut en un moment en què teníem una cobertura vacunal molt alta. Això què fa? Doncs això fa que realment, encara que la incidència de casos sigui altíssima i aquesta variant sigui molt més transmissible i per tant hi hagin tants casos, l'impacte que això està tenint en hospitalitzacions i en morts és molt més baixa que l'impacte que hagués tingut una variant que s'hagués comportat de forma més greu i si no haguéssim tingut vacunes. Per tant, aquí el missatge és un missatge de que hem de seguir amb molta prudència, hem d'intentar, mentre no baixi aquesta onada, evitar les interaccions socials, hem de seguir moltes precaucions. Les persones que no s'han vacunat, el missatge és vacuneu-se. Amb les vacunes evitem molts ingressos, evitem moltes morts. Hi ha una estimació feta pel Departament de Salut de no fa gaires dies que des de que disposem de vacunes hem evitat 10.000 morts a Catalunya per Covid-19. O sigui que jo crec que tots aquests missatges són realment els que han de calar dintre de la població i no quedar-se amb el missatge de que bueno, les vacunes pues, bueno, igual no serveixen per res perquè com que ens infectem igual, mira com estem ara, estem pitjor que mai. No, no estem pitjor que mai. Estem amb una onada molt gran, amb una variant que sí que escapa una mica l'efecte de les vacunes. Les vacunes no serveixen per evitar la infecció, però sí que serveixen i molt per evitar les hospitalitzacions i per evitar les morts per Covid-19. I així aquest és el camí que hem de seguir, recorrent.
El doctor Perito Alhambra, hi ha una dada que és molt, molt a la línia del que deia la doctora Campins, que és el moment que estem amb l'Omicron. En els últims 15 dies a Espanya, avui el The Guardian informa d'això, els últims 15 dies a Espanya hi ha hagut més casos positius que en la resta de la pandèmia. Doctor Perito Alhambra.
Sí, és que el que canvia a Omicron, bàsicament, i va molt en línia amb el que deia la Magda, és que és una variant que té la capacitat d'infectar gent vacunada, no? Que té una alta capacitat d'infectar gent vacunada, a no ser que s'hagin vacunat fa molt poquet o que s'hagin posat una dosi de reforç, que per això hem recomanat aquestes terceres dosis. El que implica això és que, tal com estàveu dient, segur que si preguntéssiu a la gent que dèieu que coneixeu que té infecció, molta de la gent que s'està infectant és gent que ja estava vacunada. Sí. L'avantatge d'això, diguéssim, l'única part bona d'això és que en ser gent vacunada és molt improbable que facin malaltia molt severa, però és una variant que té aquesta capacitat de trencar aquest mur que teníem d'infecció entre gent vacunada, no? I en un país on Espanya on hi ha un alt percentatge de la població vacunada és molt probable que la majoria d'infeccions siguin en gent vacunada, perquè bàsicament tothom o quasi tothom està vacunat. El problema que ens dona aquesta variant és que, tot i que sobretot infecti gent vacunada i per tant la infecció sigui en principi més lleu, hi haurà sempre gent amb patologia prèvia, hi haurà gent que no respon a vacunes, hi haurà un percentatge petit, que encara que sigui petit hi és, de gent no vacunada, que si es vacuna, si s'infecta tothom alhora, ens omplirà els hospitals, no? I d'aquí la situació que s'està vivint ara a Europa. Si voleu mirar països com els Estats Units, on el percentatge de vacunació és molt més baix, veureu que allà els ingressos i les morts estan pujant molt més. Per tant, tal com deia la Magda, sort que ens ha agafat en un moment en què tenim un alt percentatge de població vacunada.
Sí, és molt important. Doctor Trilla i doctor Clotet. Doctor Trilla, i doctora Campins ha de dir alguna cosa. Doctor Trilla, endavant.
No, jo estic totalment d'acord amb els comentaris tant del doctor Perito Alhambra com de la doctora Campins. Simplement, com que has començat parlant, o abans del programa has parlat de futbol, recentment un col·lega nord-americà, que és un bon científic i un bon divulgador, titulava un resum, deia... Humans 2, Omicron 1. És a dir, que ens havíem marcat un gol, però que encara seguíem guanyant, no? I això vol dir les vacunes, la immunitat cel·lular, que ens aguanta molt bé enfront les formes greus de malaltia, però també, utilitzant la mateixa paraula que has dit tu, està plovent moltíssim. Vull dir, està plovent molt i molt i molt, i en aquests moments que plou molt, encara que no sigui una pluja molt bèstia i no sigui una tormenta, gràcies a tot això, tots portem paraigues. I el que no toca ara és plegar el paraigues quan encara està plovent. Els paraigues es pleguen quan ja comença a deixar de ploure, quan deixa de ploure del tot. Per tant, ara, molta prudència, perquè si hi ha molts contagis, el sistema sanitari, com ha explicat molt bé el doctor Perito Alhambra i la doctora Campins, acabaran tenint més malalts que precisament són els més febles, per dir-ho d'alguna manera, i això és el que entre tots tots hem d'intentar d'evitar amb tot, amb les vacunes, els tractaments, la bona funcionament del sistema sanitari i la responsabilitat individual de cada un d'intentar reduir el risc de contagi.
Doctor Clotet?
Sí, no, no, estic d'acord amb tots, però crec que val la pena posar de manifest que Omicron ens arriba en un moment que la tercera dosi a la gent més vulnerable, o sigui, la gent més gran que té immunosenescència, feia relativament poc temps que l'havia rebut. Per tant, encara mantenia un nivell, un títol d'anticossos neutralitzants prou bo, i cal veure la immunitat cel·lular en aquest context d'aquesta edat avançada, com es comporta i com arriba a protegir. A mi el que em preocupa és que quan en lloc de 3 mesos de la tercera dosi hagin passat 9 mesos, doncs si aquestes persones d'edat més grans de 65 anys doncs aconseguiran mantenir una capacitat de resposta amnèstica, de memòria de les cèl·lules plasmàtiques suficientment bona com perquè puguin estar protegides i la immunitat cel·lular els ajudarà. Això no, només ho podem saber fent estudis de seguiment de cohorts de gent grans que estem fent i que no podem adelantar-nos en el temps. És molt diferent la gent jove, la gent de més de 50 anys que tenen una resposta molt potent i que encara que caigui el títol d'anticossos neutralitzants, ràpidament aquestes cèl·lules plasmàtiques reaccionen, produeixen un títol molt elevat, inclús el tonegen en funció de la variant que tenen i tenen una eficàcia molt bona i la immunitat cel·lular també. I després volia dir una altra cosa, que parlem molt dels tests d'antígens ràpids i a mi m'agradaria saber qui ha validat tots els que estan en ús o disponibles a la farmàcia, després si se saben emprar adequadament i després, sobretot, que l'Omicron és una variant que sembla que s'hauria de practicar el test d'antígen ràpid més a la cavitat bucal i faringe que no pas a nivell nasal. No és que no donin positiu a nivell nasal, però sembla que s'ha de validar si és més rentable fer-ho nasal o fer-ho dintre de la boca i raspallar bé per dintre diferents àrees, perquè, com dic, sembla que replica més en aquestes zones i, per tant, els TAR serien més eficaços. I moltes vegades també explica el significat d'un TAR. Hi ha gent que se'n fa un i creu que ja està i potser s'ha de fer un cada 48 hores perquè si té un constipat i es troba malament i té mal de cap i es troba molt xafat, clar que pot ser una altra cosa, però en aquest context actual és el de blanco i en botella. O sigui, jo crec que si el TAR surt negatiu no exclou que pugui tenir la malaltia al Covid.
Uh-huh. Clar, pregunto, perdoni, doctora Campins, volia dir alguna cosa? Perdoni,
No, simplement volia posar una xifra de, bueno, una revisió que estàvem fent l'altre dia el dimecres a l'hospital, no, amb els casos que nosaltres teníem a la UCI, no, el 53% dels pacients que tenim a l'Hospital Vall d'Hebron a la unitat de cures intensives no estan vacunats, no? Si, i la reflexió que fèiem és que si considerem que tenim una cobertura vacunal del 85% en general, és a dir, només hi ha un 15% de persones en el nostre país que no estan vacunades, aquest 15% de persones que no estan vacunades estan contribuint a més de la meitat de les persones que estan en aquests moments a la UCI. Per tant, això demostra clarament, igual que moltes altres dades, no, que realment l'estar vacunat és la millor protecció que podem tenir per evitar formes lleus i evitar anar a la UCI. Ah,
molt important això que està dient doctora Campins, perquè molta gent s'enganxa, els no vacunats, s'enganxen al 47%, no al 53%. I diuen, home, que el 47% estan vacunats. I mira com estan. No, perquè el 47% del total de Catalunya, de la gent vacunada, els 47%, és molt poca gent. Un 53% de la gent no vacunada, estem parlant de moltíssima més gent.
Sí, sí, sí. És que, esclar, s'han de tenir molt en compte els denominadors. No cal només mirar número absolut del que està vacunat i està a l'UCI, del que no estan vacunats i estan a l'UCI. S'ha de tenir en compte que el denominador dels vacunats és molt més alt que el dels no vacunats.
I si li pregunto, perdoni, per què el 47% de gent que està vacunada són gent, majoritàriament, aquest 47%, que tenen ja problemes d'entubi?
Hi ha problemes de...
D'abans, és a dir, ja tenen problemes d'immunodeficiències?
No. Els vacunats, sí. Els vacunats són o gent que porta entre 60 i 69 anys, gent vacunada amb dos dosis d'AstraZeneca i que encara no s'ha posat la tercera dosis, perquè sabem que en aquestes persones les dues dosis de vacuna d'AstraZeneca o la dosi de Janssen són pues, menys efectives que no les de vacunes de RNA missatger, Pfizer o Moderna, i o persones, com dèiem abans, immunodeprimides, amb problemes d'immunitat de base i que no han respost bé a les dues dosis de vacuna, inclús a la tercera dosis.
Mm-hmm. Ara el doctor Clotet parlava dels tests d'antígens. És veritat que ha arribat un moment que la població, el país, doctors i doctores, estem una mica perduts amb el tema dels antígens. És a dir, ens diuen, no, ha passat tres testos d'antígens i li han fet una PCR i els tres testos d'antígens havien donat negatiu i el PCR donat positiu. Permeti'm la frivolitat, però no és frivolitat, és una pregunta que de debò que crec que pot ser d'interès. Hi ha alguna marca de test d'antígens que digui té una efectivitat altíssima i que no ens poden donar gat per llebre, doctora Campins o doctor Trillo, qui vulgui parlar-ne o no?
Bé, jo crec que els que estan homologats, els tests d'antigen que estan homologats per la Unió Europea, tots han passat les validacions oportunes i tenen una fiabilitat alta. El que passa és que bueno, no tots estan homologats.
Va.
Nosaltres hem comparat quatre diferents tests i tots tenen bona rentabilitat enfront d'Omicron. I d'aquests tests és Mariskit, és Abbott, és també Roche i és Siemens. O sigui que jo crec que, i segur que n'hi ha molts més, o sigui, aquests són els que nosaltres hem comparat. Aleshores, l'únic que és important és que la gent sàpiga donar-li el valor que té i que si té clínica amb l'Omicron pot ser que la quantitat d'antigen tingui una durada molt curta i val la pena fer PCR per poder també confirmar o no si hi ha una infecció, no només a través del test d'antigen. Jo crec que en les valoracions de la incidència que s'està fent de nous casos, n'hi hauria molts més si tinguéssim una manera molt, molt fidedigna de poder-los diagnosticar tots.
Una pregunta també que molta gent es fa i que ens ha arribat, que és, per exemple, quan una persona fa un test d'antígens a casa, perquè ens entenguem, si la ratlla que surt és surt una ratlla, vol dir que el test està ben fet?
Si em permets...
Sí, si surt el control, sí.
Sí, són dues ratlles.
Sí, evident, són dues ratlles, però només que en surti una per dir, mira, sóc negatiu, vol dir que si surt aquella ratlla, aquell test està ben fet?
No, si surt la del control... positiva, vol dir que les coses s'han fet bé, per entendre'ns, que el procediment del test és bo. Llavors has d'anar a mirar la ratlla de la T, que és la ratlla del test, de la prova, i aquí, si no surt res, negatiu, si surt algú tènue i encara, doncs, en principi, tal com està la cosa, s'hauria de donar per més que probable positiu, i si surt clarament una magnífica ratlla a la T, que es veu sense ulleres del cerca, és que és positiu segur, per entendre'ns.
No, em referia bàsicament que per saber si l'hem fet bé el test... Sí. Per saber si l'hem fet bé el test, només que aparegui la ratlla de la T vol dir que hem fet bé el test?
No, la ratlla de la C.
Perdó, de la C.
De la C, sí.
Val, perfecte. Correcto. Val, perfecte. No, m'he de dir perquè vol dir que no, que és que per certificar que està ben fet, sí.
Control, la C, vol dir que està ben fet, el control és bo, i T, prova o test, que és el que ens diu si ets positiu, negatiu o dubtós, no?
D'acord. Anem a la situació de com estem ara i com estarem. Li pregunto, doctor Pritalambra, al Regne Unit com esteu en aquests moments ara?
Doncs al Regne Unit, com sabeu, la variant Delta ens va arribar unes quantes setmanes abans, la variant Omicron també ens va arribar una mica abans, o com a mínim la van detectar abans, perquè sabeu que aquí es fa molt genotipatge i molta detecció de variants. Ara mateix el que veiem és que les infeccions en massa que hi ha hagut durant els Nadals estan començant a entrar en població més gran, ja no és el que veiem a mitjans de desembre, que era sobretot infeccions en gent jove, sana i demés, sinó que comencem a veure infeccions en gent més gran. Recordeu que el Regne Unit és un país que ara mateix té un 60% de la població amb tres dosis, és a dir, que ha fet una campanya de dosis de reforç, de boosters, molt, molt potent i molt ràpida, però que no té cap altra restricció, pràcticament. I amb aquesta situació el que estem veient ara ja és un increment molt ràpid en el nombre d'ingressos hospitalaris i en el nombre de morts. El nombre de casos semblaria, hi ha dades inicials potser suggerim que en algunes zones del país està arribant al pic i que començarem a baixar el nombre de casos, però crec que tenim ara unes setmanes per davant molt, molt complicades, perquè la paret que ha pujat en vertical de casos, ara veiem una pujada similar en ingressos i en mortalitat.
Mm. Clar, per tant, estem parlant que ens venen, doctora Campins, unes setmanes a Catalunya, com passa al Regne Unit, molt complicades per tothom?
A veure, és possible. A Catalunya, bueno, a Espanya, tenim cobertures vacunals més elevades que el Regne Unit, però, esclar, fins ara l'impacte a nivell hospitalari l'hem tingut per Delta. Nosaltres ens han coincidit dos, podríem dir, han circulat les dues variants durant aquesta sisena onada. Tot al principi de la sisena onada el que circulava era Delta i després ha vingut Omicron. En aquests moments, a nivell dels hospitals, majoritàriament els ingressos que tenim, i sobretot els casos greus, els casos a l'UCI, majoritàriament són Delta. Omicron en tenim poquíssims, encara intensius, però clar, veient una mica el que està passant a Regne Unit, en què pràcticament tot és Delta, tot és Omicron, i els ingressos ara que estan tenint tant de plantes d'hospitalització com d'UCI és d'Omicron, clar, cal veure què ens passa a nosaltres, perquè nosaltres terceres dosis tenim un 30% de població en tercera dosis posada, que bàsicament és la població més gran, perquè el que s'ha fet per franges d'edat, els més grans, que són els que necessitem protegir més, ja porten tercera dosis posada. En els més grans estem a un 80% ja de terceres dosis, però en població general, en conjunt, és un 30%. Per tant, jo crec que veurem en les properes setmanes una pujada a nivell d'intensius. En aquests moments estem ja a 500 casos de persones a intensius i n'hi haurà més, i n'hi haurà més.
Fins quan creu que arribarem?
Això és molt difícil de saber. És cert que aquests dies els models de simulació i el Biocosm, que està fent el seguiment de com van els indicadors, estan veient que sembla que hi ha una certa desacceleració, no? Per almenys la velocitat de transmissió, el que és la RT, estàvem a 1,60 fa una setmana, uns 10 dies, i ara estem, jo crec, a 1,18, més o menys, no? O sigui que alguns indicadors estan baixant, però la pujada de casos encara hi és de forma molt important. O sigui que jo crec que probablement, o no sé, si la tendència és aquesta, igual d'aquí 10 dies comencem a veure la desaceleració, comencem a veure que es comença a enlentir una mica el que és la pujada, però això és la pujada de casos, però la pujada a nivell d'ingressos, no?, la veurem molt més tard.
Sí.
Doctor Trilla i doctor Clotet, doctor Trilla.
Sí, no, em sembla molt bé. I una pregunta fins i tot pel Dani, però abans fer èmfasi en això que acaba de dir la doctora Campins. En aquesta fase de la pandèmia, amb aquesta variant Omicron que està circulant, potser hem perdut una mica la idea de que una cosa és comptar casos, l'altra cosa és comptar ingressos, l'altra és comptar malalts a la UCI. Aquí hi ha clarament, o almenys hi havia fins ara, i esperem que es mantingui, una clara dissociació entre un nombre de casos molt, molt, molt alt i un nombre de casos proporcionalment ingressats a l'hospital, afortunadament, més baix que en anteriors onades. De manera que el que creiem tots és que probablement el nombre de casos es pot anar frenant, no sabem si de forma sobtada, de forma relativament lenta, és a dir, que podem estar propers a una certa frenada en els propers dies o 7-10 dies, i després haurem de veure quina repercussió poden tenir els malalts que s'hagin infectat i que desenvolupin formes més greus de malaltia. Per tant, és d'esperar que pugi lentament, esperem, i no massa, el nombre de pacients en els hospitals. I recordeu una cosa que nosaltres sempre diem, que és que les corbes aquestes pugen, i vol dir que avui tens 30.000 casos, demà en tens 35.000, arribes a 40.000 i et diuen, mira, avui hi ha 40, demà 38, 39, estem baixant. Sí, però baixar vol dir que en tens 38, 37, 35, 34, són molts casos també durant unes quantes setmanes, de manera que queda feina per tot el sistema sanitari durant unes quantes setmanes, a no ser que baixi d'una forma molt ràpida, que és la pregunta que li volia fer en el Dani, si realment aquestes idees de que això puja molt ràpid, però també baixa molt ràpid, ell creu que Anglaterra, que estan una mica més avançats que nosaltres amb el temps, s'està donant així, o la baixada també és lenta?
Per al·lusions, Jordi?
Sí, tant.
A veure, Toni, ja saps perfectament que òbviament una onada, com més ràpid puja, més ràpid ha de baixar, no? Perquè, mm-hmm. perquè consumeix, diguéssim, el pool de gent susceptible o exposada. I les dades de Sud-àfrica són les que ens feien pensar des del principi que això aniria molt ràpid de pujada i molt ràpid de baixada. De moment, al Regne Unit, les dades que suggereixen que estem baixant són molt, molt, molt recents, diria de la darrera setmana, i amb una situació en la que les escoles estan tancades, estem de vacances, és a dir, que hi ha una certa incertesa o fins i tot intranquil·litat sobre si això es consolidarà o no. Jo crec que necessitem un parell de setmanes per veure si realment això es confirma i si el ritme de baixada és tan ràpid com el de pujada.
Mm-hmm. Doctor Clotet, algun comentari?
No, estic d'acord amb tot el que diu el Dani i el Toni i la Magda. El que jo vull sempre insistir en el mateix, que és que no sabem d'aquí 6 mesos quina és la protecció que tindran les persones de certa edat i que, per tant, no sabem si la quarta dosi, com està passant a Israel, doncs caldrà en aquest context, no a tothom. Jo crec que si arribés a caldre seria amb una franja d'edat determinada i després d'haver fet un seguiment i haver demostrat que no hi havia una suficient resposta ni humoral, que són els anticossos, ni cel·lular, que són les cèl·lules que poden atacar també el virus i aconseguir que no tinguis una malaltia molt greu. Però jo tenim persones ingressades que tenen han tingut una reducció important del títol d'anticossos i estan molt greus i que estan a la UCI. Sí, i és Omicron. Sí, jo crec que d'Omicron és segur menys agressiu, aparentment, perquè també hi ha molta gent vacunada, perquè quan afecta la gent jove sempre les onades amb gent jove doncs es toleren molt millor, però esperem que m'equivoqui i que no, que hi hagi una llarga protecció per la gent gran i que no passi res i que no hi hagi molts ingressos a les UCIs.
Clar que a vostès els hi puc preguntar millor que ningú. El que passa que també jo entenc que ara començar a dir com estarem d'aquí 6 mesos o de l'estiu que ve, i clar, sempre estem al dia, estarem millor, etcètera, etcètera. Per exemple, avui llegim al País el que està fent el govern d'Espanya, que és que el govern està dissenyant un pla que vigilarà la Covid com si fos una grip, i que aquest sistema Sentinela, seguirà l'evolució sense haver de registrar cap cas. Clar, no sé si van massa ràpids des del govern d'Espanya, si és que realment això acabarà sent com una grip i serà més ràpid, que és el que ara molta gent diu, és que, clar, ho està passant tothom, la majoria, molt lleugerament, i per tant això és com una grip, i per tant, etcètera, etcètera. Què haurien de dir, doctor Pritolambra?
Doncs jo crec que és una bona idea planejar les coses abans de que passin, i tots tenim moltes ganes d'entrar en la fase endèmica, no? I aquesta variant Omicron, segurament per la velocitat en la que s'està transmitint i per la severitat, que efectivament sembla que sigui més baixa que la prèvia, està motivant molts governs a pensar en el següent pas, no? Que és el pas de pandèmia a endèmia, i tots esperem que aquest pas es pugui produir en els propers 3-6 mesos. Ara bé, jo crec que és un missatge erroni per la població pensar en endèmia en aquest moment, perquè tot i que efectivament Omicron sigui menys severa, que les dades del Regne Unit indiquen que és al voltant del 50-60% menys severa en quant a ingrés hospitalari que Delta, si el nombre de casos que tenim és 4 vegades més alt, només cal fer les matemàtiques ràpides, no? amb un tros de paper per adonar-se'n que una variant que dona la meitat d'ingrés, o que el risc d'ingrés és la meitat, però si tenim 4 vegades més casos, ens acabarà donant molts problemes a nivell socioeconòmic i hospitalari i sanitari, no? Per tant, jo ara mateix no, tot i que està bé que es planifiqui aquesta entrada en l'endèmia en el futur, crec que no és un missatge útil per la població en aquest moment, aquest missatge de que estem entrant ja en endèmia. Ja ho farem quan toqui, i tant de bo sigui molt aviat, però ara mateix el que cal és intentar reduir la velocitat a la que s'està transmetent aquest virus, perquè si tothom s'infecta alhora, per poc severa que sigui, ens col·lapsarà els hospitals.
Alguna opinió al marge del doctor Pritolambra?
No, 100% d'acord, per meva 100% d'acord amb el que diu el Dani.
Sí, totalment d'acord.
Totalment d'acord, i fer èmfasi també en la primera frase que ha dit el Dani, ja és bo que s'estigui pensant en això ara. L'altra cosa és esperar que això es pugui implementar, tant de bo. Nosaltres els primers que aplaudiríem amb les orelles el dia que ho puguem fer, però de moment més val tenir-ho, però la situació ara és la que hem comentat tots. En molts casos, molta pressió, moltes incògnites encara de com pot evolucionar això, i per tant seguim amb la mateixa tònica de treballar, fer front a l'onada cada dia, seguim amb força infecció a la comunitat, i això suposa baixes, suposa pacients majoritàriament lleus però també greus, i per tant hem de ser prudents encara.
Quines dades, doctor Peritolàmbra, o qui sigui, hauríem de tenir perquè sigui considerat una endèmia?
Aquesta és la primera pregunta important, no? Jordi, jo crec que això és una... És un constructe social, quasi, no només científic o epidemiològic, no? Quin és el nombre de casos o el nombre d'ingressos o el nombre de morts que acceptem com un valor acceptable per a la nostra societat per tirar endavant sense haver-nos de tancar més i sense fer més restriccions, no? Això ho hem fet en el passat amb altres malalties i s'haurà de fer en algun moment amb aquesta malaltia també. Jo crec que encara no hi som, però és molt bo que es comencin a tindre aquestes converses, que com et dic, jo no hi tinc l'expertesa correcta, perquè crec que és una cosa més sociològica que no pas epidemiològica, la veritat.
Uh-huh. Algú té alguna resposta?
No, jo tampoc. No sé el nombre de casos. El que sí que sé és que, o el que crec que tots pensem, és que en el moment en què nosaltres puguem conviure amb aquest virus sense que tinguem una saturació de l'atenció primària, sense que tinguem una saturació dels hospitals, i puguem conviure amb ell com convivim amb la grip, en què sabem que sí, que cada hivern estem una mica més tensionats per l'epidèmia de grip, però sense que això representi un desgavell important i tinguem que fer aquestes restriccions que estem fent amb la Covid, ni tinguem que deixar d'atendre altres patologies, que és el que ens està passant ara precisament, i ens ha passat en totes les onades, doncs en aquell moment podrem dir que podem conviure amb aquest virus d'una manera normal i que probablement el podem considerar endèmic.
Mm-hmm. Digue, doctor Trilla.
Jo afegiria una cosa que crec que... Són moltes coses, s'ha parlat d'això, que és una situació complicada des d'un punt de vista social, econòmic, moltes coses. Que el sistema sanitari aguanti millor i pugui funcionar amb normalitat depèn molt de que no hi hagi una pandèmia, òbviament, però també depèn de la fortalesa del sistema sanitari. I tots hem vist que el sistema sanitari ha aguantat, o estem aguantant el millor que podem, però que tampoc ens sobren ni les energies ni especialment les persones. I hi ha moltes coses que per normalitzar una malaltia podríem intentar reforçar, no podríem intentar, jo crec que és obligat considerar com es reforça el sistema sanitari perquè el sistema sanitari pugui aguantar més i no pateixin tant altres sectors de la nostra societat, que fixeu-vos que la gran majoria de crides són el sistema pot col·lapsar, no podem atendre els pacients que no tenen Covid, doncs també hi ha una solució segurament complementària que consisteix en reforçar aquest sistema sanitari, especialment en els professionals que ells hi treballen, si són suficients, si no són suficients, on han d'estar, i tenir una major capacitat d'aguantar noves situacions de gran pressió. La grip de l'hivern és un clàssic. Mira que fa anys que convivim amb la grip i cada dos per tres sortim a les notícies perquè en plena pic de l'epidèmia tot s'espatlla una mica, les urgències es saturen, doncs escolta'm, potser que ampliem una mica, que valdrà molts diners, però potser que s'ampliï la capacitat de resposta del sistema sanitari tant en instal·lacions com en persones, sobretot.
Mm-hmm. Jo,
sí, doctor Guardi,
comparteixo tot el que han dit els companys, però és que trobo a faltar, sense cap alarmisme, però quan estàvem al variant Delta semblava que s'acabava ja el tema i també tothom parlava de si deixaven de l'epidèmia i passàvem a una situació endèmica, etc. I de sobte apareix la variant Omicron i, curiosament, el virus seguirà sempre evolucionant i buscant maneres de poder escapar al control de les vacunes. I, per tant, jo crec que és bo que tinguem present que poden haver-hi noves variants, però que a la vegada també s'estan desenvolupant vacunes que amb un ampli ventall de cobertura i que, per tant, doncs, podrien arribar a ser útils en el context que poguessin sortir alguna variant nova o no. i que adaptar les vacunes de RNA a les noves variants no és gaire complicat, i això també ens ajudaria. Però que crec que hi ha des de, inclús el punt de, el món polític, moltes ganes de dir això ja és endèmic, ja s'ha acabat, anem a un altre lloc. I bé, jo crec que, com sempre demano, s'han de destinar molts diners a la recerca per poder anticipar-nos en el virus. Sempre anem un pas enrere, seria bo algun dia anar un pas endavant i haver previst moltes circumstàncies que es poden prevenir.
Ara parlarem del tema, per acabar, parlarem del tema de les inversions en ciència, i bàsicament el que s'està passant ara, però ja per anar acabant, ens haurem de vacunar amb una quarta punxada, tenint en compte que pugui haver-hi una vacuna que sigui efectiva contra Omicron, o no? Algú m'ho sap dir, això, ara? A 9:45 del dia 10 de gener del 22?
Sí. Jordi, jo, si vols, et puc
esmentar
molt ràpidament dades molt importants del Regne Unit de divendres passat. Divendres passat el UKHSA, que és l'Agència de Salut Pública del Regne Unit, feia un informe sobre gent de més de 65 anys i l'eficàcia de la vacunació amb aquesta població contra Omicron i contra Delta. I el que veiem amb aquest informe per primera vegada és que els boosters, la tercera dosi, tenen un efecte contra infecció simptomàtica, encara que sigui lleu, molt immediat, molt ràpid. Els 10 dies o així de posar el booster tens una alta efectivitat del 90% o al voltant del 90% contra la infecció, però, desgraciadament, a partir de les 10 setmanes veiem una caiguda bastant ràpida de l'eficàcia contra la infecció lleu. Les bones notícies són que més enllà de les 10 setmanes i fins on ens arriba el seguiment, que és com 4 o 5 mesos, veiem una reducció d'ingressos hospitalaris molt, molt, molt gran amb aquest booster, amb aquesta tercera dosi de fins al 90%, independentment de la variant i independentment de quina vacuna t'haguessin posat en la primera o segona dosi. Això són dades que ens fan pensar que, tal com comentava el doctor Clotet abans, ara la clau és saber si en aquesta gent més immunocompromesa o gent més gran o amb més patologia, aquesta efectivitat de les vacunes contra malaltia greu, contra ingrés hospitalari, es manté en el temps o no. I aquesta és la clau. Si aquesta efectivitat contra malaltia severa es manté en el temps, és probable que no necessitem anar revacunant contínuament tota la població, i sí que pot ser que puguem enfocar-nos només en la gent que té més malaltia i que potser, encara que tinguin una infecció per Covid lleu, puguin descompensar-se. Si veiéssim que l'efectivitat contra malaltia severa també es perd en el temps, llavors sí que ens hauríem de preocupar i fer dosis de record.
Mm-hmm. Molt bé. Tema escola, doctora Campins. Avui Pedro Sánchez deia fa uns moments també a la SER, deia, escolti'm, tranquils, que tornar a l'escola per les criatures és segur. I deia això.
Creo que las condiciones son seguras. Hay que recordar que España fue ya un ejemplo antes de que existiera la vacunación en cuanto a la apertura y la presencialidad de nuestros niños y niñas en las escuelas, y por tanto hay que tener confianza en el trabajo de los técnicos, en las consejerías, los gobiernos autonómicos, y finalmente también confianza en una vacunación que está ampliamente respaldada también por nuestros niños y niñas, ¿no?
Doctora Campins, d'acord?
Bé, jo crec que, a veure, hi ha motius clars perquè l'escola s'hagi de mantenir oberta i per la presencialitat, no? I aquests motius, doncs, els sabem ja des de bastant al principi de la pandèmia i amb tota l'experiència de l'any passat. Sabem que per la Covid, per la salut dels nens, un nen quan passa Covid ho fa generalment, en la majoria dels casos, de forma molt lleu, per tant un impacte directe sobre la seva salut no té, la transmissibilitat dels nens és menor, en les escoles s'ha vist que hi ha poca transmissió si es fan les coses bé, com es van fer durant tot el curs passat, no? I per tant, fer quarantenes ho hem d'intentar minimitzar al màxim. Ara bé, i també un altre element és que, analitzades les dades de quin és el percentatge de en les aules en què s'han confinat, quants nens hi havien positius, doncs, bueno, en el 70% dels casos hi ha hagut un nen positiu. Només crec que és en un 2 o un 3% dels casos hi han hagut més nens positius en les aules que estaven confinades. No tot això ens porta a favor de dir, vale, doncs, no fem quarantenes i o fem-les quan ja tinguem realment una demostració de que hi ha una transmissibilitat dintre d'aquell grup, d'aquella aula, no? I, per tant, posem un nombre que puguin ser 3, 4 casos. No sé el per què s'ha posat el nombre de 5, perquè jo no sé en base a què s'ha posat aquest nombre, si s'ha fet algun càlcul o no s'ha fet, això no ho sé. Ara bé, en aquests moments, fer-ho en plena sisena onada, just després de les festes de Nadal, en què hi haurà nens que vindran infectats, i sense fer un testatge, o almenys aquí a Catalunya sí que es diu que es farà un test d'antigen el primer segon dia, però només un, però tota l'estratègia que planteja el Ministeri és de no fer testatges, bueno, això jo crec que és una mica imprudent perquè podem tenir més transmissibilitat.
Algun comentari més?
No.
Val, perfecte. Un altre tema que ens pregunten molt, que és un tema que menja part, que és el tema de les mascaretes. És a dir, quina mascareta amb la variant Omicron és la més adequada? Cada quant s'han de canviar les mascaretes? Si la millor que és... Si avalen amb les de tela? Si són millors les sanitàries? Algun sabria dir, per tota aquesta gent que ens està escoltant ara, quina és la millor mascareta o quines hauríem d'evitar per aquesta nova variant?
Han sortit resultats, Jordi, que demostren que emprant correctament la mascareta i bàsicament la FFP2 al costat d'una persona que pugui estar infectada per aquesta variant, et protegeix durant moltíssimes hores, gairebé, no sé si recordo, crec que 25 hores. Això sempre són estudis que poden tenir variacions, però jo crec que si es porta adequadament la mascareta en els ambients tancats i on contactem amb persones que no sabem si estan infectades o no, i ens la canviem un cop sortim d'aquests ambients i la canviem regularment, que pot ser cada dia o cada dos dies, la FFP2, jo crec que, sens dubte, és la millor mascareta que podem emprar en aquests moments per protegir-nos de la infecció.
I després les sanitàries i després les de tela?
Bé, tenen menys durada d'eficàcia, també en tenen, però duren menys hores de protecció, però com a mínim sempre, si és per una trobada curta, qualsevol d'elles pot ajudar sempre i quan després doncs la llencis i la canvis.
Però, per exemple, una mascareta s'ha de canviar cada dia?
És que depèn on t'has exposat. O sigui, jo crec que si has anat a moltes reunions amb ambient tancat, poc ventilat, crec que és preferible canviar-la cada dia. Si això no et passa, sinó que només vas al carrer quan surts i després estàs a casa i estàs en un ambient poc de risc contagiós, aleshores pots espaiar molt més el recanvi de la mascareta.
Val. A punt d'acabar, doctor Trilla, ens hem de preocupar? Ho dic perquè és que cada dia ens en llevem amb alguna cosa nova i llavors, clar, sí, com hi ha aquesta sobreinformació i algú que de la informació en podem fer més clics i més tot, ha aparegut de cop i volta aquest cap de setmana apareixia una cosa que es diu Deltacron, que era una mescla del Delta i de l'Omicron, i a més venia de la Florona. Llavors la gent ja riu un moment que diu, escolta, aneu a fer punyetes tots plegats. Veig que hi ha molt riure, cosa que tranquil·litzarà molta gent,
sí,
segurament.
Sí, sí. Recordeu que tot això són coses que són títols periodístics o titulars que estan ben trobats, perquè la gent diu, ostres, diu que això què és, no, etcètera. Però la grip i la Covid són dos virus diferents, per tant, la florona no existeix, pots tenir la grip i pots tenir la Covid al mateix temps, això ja s'ha vist moltes vegades, i la Deltacron aquesta, doncs, com dic jo, és una que té diferents variacions i que no és en aquests moments una variant objecte de preocupació ni tan sols d'interès, que com totes es registra, i això n'hi ha moltes que van apareixent i no tenen impacte en cap sentit, i això doncs, hi ha unes quantes que han desaparegut de les llistes, i recordeu que aquí l'únic que ens ha de preocupar amb to d'humor és que arribem a la variant Omega, perquè és l'última, i per tant o acaba amb nosaltres o nosaltres acabem amb ella o tenim que encetar un altre alfabet, la qual cosa seria força complicada, de manera que esperem que ens quedem curts encara.
Per tant, tots tranquils, no?
Tranquils.
Val. Perfecte. I acabo. Encara estem amb restriccions, doctora Campins. A Catalunya, és a dir, Catalunya han sigut molt pioners amb això, és a dir, a tenir restriccions. Altres comunitats autònomes han dit que no. Després els números cadascú els posa com vol. Però la realitat és que encara estem amb l'oci nocturn tancat, encara estem amb restriccions als interiors de la cultura, però també de la restauració. És a dir, això de moment ha vingut per quedar-se un temps, doctora Campins, tal com estan els números avui?
Bé, de moment ha vingut per quedar-se un temps perquè fins que no veiem com evoluciona l'impacte d'aquesta onada en hospitalitzacions i en UCI, en les properes setmanes no podem relaxar mesures. No podem relaxar mesures perquè estem ja amb un sistema sanitari molt tensionat i, per tant, si relaxem, augmentarà més. O sigui que, almenys, fins a... Bueno, jo no m'atreveixo a posar una data, però ja ho sabem per experiències passades, que si relaxem molt ràpid, tornem a caure. Doncs, per tant, jo crec que s'han de mantenir unes quantes setmanes més fins que tinguem ja clar que realment això va de baixada i ho podem mantenir així.
Molt bé. Sí, digui, doctor Clotet.
No. Un últim comentari, que és cert que afortunadament ara encara no hi ha una nova variant que ens faci patir respecte a l'Omicron, però que pot aparèixer segur, i després que ja hem d'invertir en recerca en salut animal, perquè ara hi ha hagut algun cas de grip aviar. Bé, jo crec que és molt ocasional i molt aïllat, però la grip aviar va tenir la seva importància i també la mortalitat. I tot això, si de nou es destinen diners a la recerca globalment i en salut animal, que és d'on ens venen totes les infeccions, doncs potser allò que deia abans, anirem un pas endavant i no un pas enrere.
Precisament d'això volia acabar, parlant dels recursos. Fan falta molts recursos. Estem com estem. I la pregunta és si s'està invertint prou o necessitem més inversió, doctor Trilla.
Jo crec que això està més que mesurat i fins i tot s'han posat dades tenint en compte la insuficiència financera del sistema sanitari català, i sense entrar en detalls de les causes, però aquí es va considerar que pel cap baix faltaven 5.000 milions d'euros per poder posar el nostre sistema sanitari al mateix nivell, diguéssim, que ens correspon per diferents índexs. El Dani ens ho dirà, però la gran batalla a Anglaterra en aquests moments és que el seu sistema sanitari també està tan o més aprimat, probablement més, que el nostre, i el que estan dient és que això no pot ser, que Anglaterra és un país que ha de millorar també els seus índexs sanitaris en molts aspectes. Jo crec que fa falta una inversió decidida. Aquesta inversió ha de ser ordenada, clara i molt transparent on te va parar i com es fa aquesta inversió, però sense aquesta inversió, doncs, com lo de sempre, deixarà de ploure, guardarem els paraigues i la propera vegada que torni a ploure tornarem a estar igual o pitjor. De manera que això és una cosa que és clara pel bé de tots, que la salut és una cosa important per totes les societats i per un estat del benestar. Un sistema sanitari públic que conviu amb un privat han de ser potents i han de ser suficients per poder aguantar esbranzides d'una mida raonable. Evidentment no ens podem preparar per tot sempre, però sí que no podem tampoc trontollar quan hi ha situacions que dius, home, aquí tindríem que aguantar bé sense cap problema. Doncs això és el que s'ha d'intentar corregir, al meu entendre.
Doctora Campins?
Sí, totalment d'acord. Tota la inversió que s'ha de fer en recerca i en dotació del sistema sanitari és imprescindible. Vull dir, i ha quedat més que palès en aquesta pandèmia que és un dels principals aspectes per evitar que en futures situacions tornem a passar el mateix que hem passat ara. El que passa és que, bueno, almenys el nostre país, es parla molt, però bueno, de veure realment fets consumats de què s'està invertint en això, no s'està veient. I, per tant, jo instaria els governs a que realment es posessin a l'obra i ho fessin.
Doctor Prieto Alhambra, des de la distància.
No diré gaire sobre Catalunya, perquè podríem estar una estona parlant de per què vaig marxar-hi jo.
No, jo pot dir-ho, pot dir-ho. I crec que serà molt interessant saber-ho.
Bé, jo crec que Catalunya és un país amb unes oportunitats per tenir un sistema sanitari d'excel·lència a nivell mundial, que el té, però que té la dificultat de que hi ha moltes ineficiències en el sistema, no? I hi ha moltes hores de metge que es dediquen a tasques administratives, moltes hores d'infermeria que es dediquen a tasques que són, segurament es podrien fer amb un altre personal, i hi ha unes certes ineficiències en el sistema que cremen molt els professionals sanitaris, no? Afegir això, òbviament, que les mesures d'austeritat que es van aplicar arran de la crisi econòmica del 2008, 2009, 2010 va ser un detonant perquè molts de nosaltres marxéssim del país, no? I desgraciadament aquestes mateixes mesures o molt semblants d'austeritat s'estan aplicant ara a molts altres llocs, incloent el Regne Unit, on ara l'NHS, el sistema sanitari públic, està patint molt, moltíssim amb el govern actual i el govern que hem tingut en els darrers anys, amb un aprimament del múscul injustificable, i que justament ha arribat la pandèmia per demostrar que això no es pot mantenir. Jo crec que és molt important tindre en compte que l'inversió ha d'anar en tres potes. Necessitem inversió en el sistema sanitari, en el sistema clínic, diguéssim, en els metges i metgesses, infermers i infermeres i tot el personal sanitari, però també cal reforçar molt la inversió en recerca, com deia el doctor Clotet, no? Hi ha moltes preguntes que cal respondre, i l'única forma de respondre-les correctament és fent recerca, i en aquest sentit Catalunya i Espanya han de millorar moltíssim, perquè la inversió és clarament subòptima.
Doctor Clotet, vol posar el punt final?
No, totalment d'acord amb el Dani, i el que diem, esperem que l'experiència els hi permeti creure que si es destinen molts més diners davant d'una nova epidèmia, reaccionarem abans i globalment el cost serà molt menor perquè s'haurà actuat adequadament, perquè haurem estat previnguts.
Molt bé. Acabo amb les dades del Covid de les últimes 24 hores. Recordeu que hi ha de diumenge, amb la qual cosa això també ho distorsiona, però hi ha una bona dada, que és que pràcticament 40.000 persones es van vacunar ahir diumenge amb pauta completa, a la tercera dosi. Pràcticament 40.000. En segona dosi, pràcticament 5.000, i en tercera dosi, 3.500. Pacients ingressats actualment han pujat a planta 114. 114. A les UCIs igual, estem en 500, clavats. Ahir no es va notificar cap ingrés a la UCI. Casos confirmats. Diumenge, Estem en diumenge. Pràcticament 13.000. En diumenge. Veurem avui els quants n'hi ha. 13.000. Dades positives. La R, com parlava abans la doctora Campins, baixa, misèria i companyia, baixa 6 centèsimes. Estem a 1,12. El risc de rebrot baixa 241 punts de cop, estem a 3.800, i la incidència acumulada a 14 dies baixa 45 punts, 3.518, que estem altíssims. I taxa de positivitat puja una mica més d'un punt, estem a 27,8. I en pauta de vacunació completa estem parlant de que tenim un 31,5% en total en dosi de record, i en total en dues dosis 77%. Algun comentari, doctora Campins, que vulgui dir d'aquestes dades de les últimes hores?
No, jo crec que, a veure, com molt bé deia Jordi, són dades de diumenge. Per tant, sempre tenim dades que s'han de consolidar després i veure entre dilluns i dimarts com van, no? Perquè el cap de setmana sempre es fan menys diagnòstics. Per tant, jo crec que, bueno, és possible que alguns dels indicadors que ja veiem fa alguns dies que van baixant, com el de la RT, sí que realment sigui així, però bueno, jo crec que tant, i el dels ingressos també, perquè el dels ingressos són dades reals al dia, però el del número de casos, per exemple, segur que entre avui i demà serà més alt, i aquesta baixada és deguda a l'efecte cap de setmana.
Moltes gràcies a tots. Que sàpiguen els oients de RAC1 que aquesta tarda l'altra tertúlia dels metges i científics al versió RAC1. Que ho sàpiguen, que hi haurà l'altra, que és diferent, diguem-ho, que és diferent que la que hi ha hagut aquest matí aquí al món RAC1. No rigui, doctor Pritalambra. No Daniel Pritalambra, Antoni Trilla, Magda Campins i Bonaventura Clotet. Un plaer, novament. Gràcies per haver-nos acompanyat i molta, molta, molta sort.
Moltes gràcies, Jordi.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies. Són les 10.
Molt bona setmana.
Igualment.